Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia, després que a la primera us hem parlat de l'anunci del govern espanyol que convocarà el Consell de Política Fiscal i Financera el mes que ve, el mes de gener, per plantejar la condonació de part del deute autonòmic. Ho ha explicat Pedro Sánchez a la cimera de presidents autonòmics que s'ha fet aquest matí a Santander. Ara ho analitzarem. També us hem explicat que l'emissió del documental Et faran un home, de 3CAT, està provocant una allau de denúncies d'agressions físiques i sexuals a la bústia que el programa Sense Ficció va habilitar arran d'aquesta emissió. Desenes de persones estan explicant els abusos patits mentre feien la mili i també s'ha denunciat diferents suïcidis dins de l'exèrcit espanyol. I ens hem fixat també en el nom de François Bayrou, etern representant del Centre Polític a França i nomenat avui primer ministre per Emmanuel Macron, que intentarà que el seu nou cap de govern duri més que els 3 mesos que ha aguantat el seu predecessor, Michel Barnier. Tot això us ho hem dit a la primera hora, però què més podem destacar a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que Foment del Treball considera una ingerència inacceptable del govern espanyol la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja. Empresaris de 18 sectors econòmics vinculats a aquesta patronal han firmat un manifest en contra i reclamen als grups polítics que facin naufragar aquesta reforma, que veuen com una coacció i una imposició de la ministra Yolanda Díaz. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, diu que si es posa en marxa la mesura tindrà conseqüències desastroses.
Representarien un increment dels costos unitaris salarials del 7%. En segon lloc, també representaria un cost global per les empreses de 12.000 milions d'euros. Si afegim aquesta quantitat al cost de l'absentisme laboral de 37.000 milions d'euros, el cost resultant seria realment escandalós.
Hi ha 800 detinguts a tota Europa en una batuda contra el tràfic internacional d'armes, drogues i éssers humans des de l'est del continent. El desplegament de l'operatiu policial es va fer el mes d'octubre i anava acompanyat de patrullatges a la internet fosca i diverses xarxes socials. A Catalunya, els Mossos d'Esquadra van fer controls conjunts amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a estacions de tren, autobusos i àrees de servei de les carreteres. Arreu d'Espanya s'han detingut 55 persones i se n'han identificat 30.000 en un desplegament de més de 31.000 agents. Àustria pagarà 1.000 euros a cada sirià que vulgui tornar al seu país, ho ha anunciat el canceller del país, el conservador Karl Nehammer. Segons ell, ara Síria necessita l'ajuda dels seus ciutadans a l'estranger perquè puguin col·laborar a la reconstrucció del país. El canceller també s'ha reafirmat en la decisió de suspendre totes les peticions d'asil de ciutadans sirians que estiguin en marxa. Àustria va ser un dels primers països a adoptar aquesta mesura just després de la caiguda de Bashar al-Assad. També ho van fer altres països, com Itàlia, on hi governa l'extrema dreta. I a aquesta hora hi ha problemes per circular a l'AP7 a l'alçada de Mollet del Vallès. Mariluz García, quina és la situació ara mateix?
Bona tarda. Doncs ara mateix acaben de reobrir tots els carrils. Hi havia fins a 2 carrils tallats en direcció Girona a causa d'una col·lisió, però encara queden uns 10 quilòmetres d'aturades cada cop més intermitents entre Cerdanyola i Mollet en direcció Girona. Afecta també de retruc la C-59 amb aturades de Santa Perpètua a Mollet per enllaçar amb la C-17, ja que aquest és un recorregut alternatiu. 2 accidents més tallen la G-631 a Bellcaire d'Empordà i la comarcal 241B entre la Pira i Montblanc.
Catalunya migdia. Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para. Però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Ja el tenim aquí! El sorteig de la panera més gran del món! I ve carregat de regals!
Per gentilesa de...
La grossa de cap d'any.
Vueling.
Puma.
Borges.
Coté.
L'Aquàrium de Barcelona.
Restaurant Windsor.
Capravo.
Wonder Photoshop by Fujifilm.
Cervesa 1640.
Cellers Domenys.
PortAventura.
Vinga, què esperes? Participa en el sorteig del món.cat i... guanya-ho tot!
És Nadal i has de saber que la màgia està en tu. La veus? Torna a la planta 2.5 del Cort Inglés, el lloc on els teus somnis es fan realitat. El Cort Inglés, on viu la màgia de Nadal.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdí, Frozen, El rei Lleó, Coco, La Sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Tram.
Descobreix la bellesa de Grècia i Turquia, el Mediterrani, el nord d'Europa, les Canàries o els Emirats. Reserva un creuer MSC d'hivern amb viatges al Cort Inglés. 8 dies amb begudes, pols des de Barcelona o Madrid o embarcament en ports espanyols i bus al port des de 643 euros. Consulten les condicions de viatges al Cort Inglés. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Si jo pogués complir un desig Ara.
Coses que necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre, col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
Feliç brindis amb Gourmet La Vanguardia. Feliç brindis amb Gala de Vallformosa, gran reserva original de rovellats i perles d'or de Naveran. Una selecció de 6 ampolles de caves d'alta gamma a un preu extraordinari. Ara, per només 59 euros, aconsegueix els brindis més feliços a gourmetlavanguardia.com.
Arriba la venda privada, exclusiva per clients amb targeta El Corte Inglés, amb descomptes de fins a un 15% en electrònica i electrodomèstics. Tan sols fins al 16 de desembre, venda privada en exclusiva per clients amb targeta El Corte Inglés. Targeta emesa per financiar El Corte Inglés si és objecte a la seva aprovació. Consulteu-ne les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponès, a la botiga, a la web i l'app.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Arriba al Liceu Madama Butterfly de Puccini. L'òpera que has de veure un cop a la vida o reviure eternament. Del 8 al 28 de desembre. Entrades a liceu.cat.
Catalunya migdia.
Passen 8 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
La jugada des d'ara fins a les 4 amb la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i la revista Mongòlia. Bona tarda, Pere.
Bona tarda.
I també Isabel García Pagans, subdirectora de La Vanguardia. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot bé?
Bé.
Molt bé.
Sí. He
baixat a l'estudi, estava en plena tertúlia, però... coses que no es poden explicar, o sí?
Millor que
són,
no.
Sempre són trifulques.
Millor que no.
Trifulques del nostre petit món.
Misèries, bé, misèries.
Doncs vinga, les guardem, les misèries. No, no les expliquen, que de misèries ja n'hi ha prou. El primer tema sempre es ve des de fora. I els divendres ens el proposa l'editor de Sapiens, el Jordi Creu. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Nosaltres bé. Quin tema ens vols proposar, a veure?
Doncs mira, avui marxarem lluny de casa i parlarem d'aquest episodi llampec que ha marcat aquests últims dies. Un episodi llampec que ha durat pocs dies, com dic, però que està inserit dins d'una guerra que ja feia 13 anys que durava. Estic parlant naturalment de Síria i de la caiguda del règim dels Assad, realment en un temps rècord, perquè en escassos 10, 11, 12 dies, una milícia islamista radical, per cert, hereva d'Al-Qaeda, coneguda amb el nom d'Ayat Tahrir al-Sham, segurament ho he dit molt malament, però vol dir Organització per l'Alliberament del Llevant, una milícia que estava confinada des de feia anys en una porció petitíssima de territori al voltant de la ciutat d'Iblit, al nord-oest del país, i que semblava evident que no era cap perill pel règim de Bashar al-Assad. Doncs un bon dia de finals de novembre aconsegueix trencar, podem dir, el setge, tot i que no hi havia cap setge, aconsegueix sortir del seu territori recorre doncs, la setantena de quilòmetres que la distancien de la segona ciutat del país, d'Alep, ocupar Alep amb una facilitat sorprenent i pràcticament sense combats, i a més des d'allà provocar uns esdeveniments que acaben amb cosa de realment de molt pocs dies, amb l'entrada de les seues milícies i també d'altres milícies islamistes que venien del sud doncs, a la capital, a Damasc, i que acaben doncs, també amb la fugida del dictador Bashar al-Assad amb la cua entre les cames cap al Moscou de Putin. És una victòria molt estranya, és a dir, estic segur que caps dels que som aquí, si fa un mes ens haguessin dit que això havia de passar així i que aquesta gent que des de fa tants anys estaven recluïts en aquesta zona remota del nord-oest de Síria, doncs amb cosa de 10 dies doncs, ocuparien la capital, jo segurament no hauria apostat res. Però ara aquesta victòria, aquests fets, mos porten a les televisions de tot el món a un senyor realment amb molt bona pinta, cabell curt, barba no massa llarga, que respon al nom de guerra d'Abu Muhammad al-Julani, i a partir d'aquí jo em quedo absolutament astorat perquè ell i els seus homes, ell i les seues milícies, se mos presenten com a rebels, com a revolucionaris lluitadors contra una dictadura sanguinària, és a dir, se'ls fa un rentat de cara accelerat. Home, dictadura sanguinària, la dels Assad? Evidentment que sí, clar que sí, no seré jo que ho negui, però revolucionaris la gent al-Julani, doncs què voleu que us digui? Jo, en primer lloc, el senyor al-Julani, avui aquest rebel, aquest revolucionari victoriós, no fa massa temps era considerat un terrorista perillós pels mateixos Estats Units. Bé, de fet, encara ho és avui en dia i encara s'ofereix una recompensa per la seva captura, que no tinc cap mena de dubte doncs, que això s'eliminarà en els propers temps, no? I en segon lloc, aquests personatges que ara controlen Damasc han governat durant 7 anys amb aquesta regió d'Idlib amb el suport incondicional de Turquia, sempre amb el suport de Turquia, i ells allà van imposar un govern islamista i ells allà van celebrar de manera entusiasta doncs, el retorn dels talibans al poder de l'Afganistan com una victòria, segons deien ells, per tots els musulmans, per tots els sunnites i per tots els oprimits del món. Cal dir que ara això ha passat a la inversa amb l'arribada d'aquests islamistes sirians a Damasc, cosa que ha estat rebuda amb gran alegria per les elites actuals de l'Afganistan, per les elites de Kabul. I ara mos diuen que tota aquesta gent està disposada a governar per tots els sirians, per totes les minories, per totes les religions i, sobretot, que governaran respecte als drets de les dones. Ja que parlem de l'Afganistan, recordem que això va ser el primer que van dir els talibans quan van recuperar el poder l'agost del 2021. I recordem també que quan els focus es van allunyar del seu país, cosa que va passar al cap d'unes setmanes doncs, d'haver arribat els talibans a Kabul, doncs ells van continuar fent la mateixa política de sempre, és a dir, van tancar les dones a casa, van prohibir el seu treball, van prohibir a les nenes anar a les escoles, van prohibir a les joves anar a les universitats, i en definitiva van tractar, o continuen tractant a les dones, molt pitjor del que es tracten els animals a les granges. La meva confiança, doncs, amb les noves autoritats sirianes està per sota de zero, bastant per sota de zero. I això que, també us confessaré, que res em faria més il·lusió que equivocar-me, i haver de reconèixer que ostres, Jordi, aquí l'has cagat. Doncs estaria content de poder-ho dir. Però és que, clar, davant del mirall tenim l'experiència, per exemple, de la Líbia post-Gaddafi, avui convertida en un estat absolutament fallit, o també, per anar una mica més enllà, l'Iraq post-Saddam Hussein. De tot això, ja per acabar, des del meu punt de vista, en queden 3 vencedors i uns previsibles perdedors. Els vencedors, per aquest ordre, doncs la Turquia d'Erdogan, l'Israel de Benjamin Netanyahu i l'islamisme radical. I com a perdedors, evidentment, a banda d'Assad, de Hezbollah i de l'Iran, els perdedors de sempre, els clàssics, els que sempre perden, el poble kurd, que és l'únic capaç, d'altra banda, d'oferir una alternativa tant contra les dictadures ferotges unipersonals com contra el terrorisme islamista. I l'únic a la regió que dona protagonisme i dignitat a les dones. L'únic també que sempre guanya batalles, però és que sempre acaba perdent les guerres a causa de la maleïda realpolític.
Doncs és el Jordi Creus que posa la lupa sobre el conflicte sirià i aquest fet que no només passa a Síria, i com ell mateix posava altres exemples, en què ja veus que hi ha un sistema polític que és absolutament dictatorial i que, per tant, no tens cap argument com per defensar-lo, però que no tens molt clar si aquell que l'enderroca i qui el substitueix serà millor, igual, o a veure cap on evoluciona. I ara mateix tenim el dubte a Síria de cap a on evolucionarà la situació. No sé si voleu afegir alguna cosa.
Sí, jo no sóc tan pessimista com el Jordi, no? Perquè aquest règim, o sigui, ha caigut sol, era realment un tigre de paper que no tenia ningú al darrere dintre de Síria que el defensés, perquè si no caus d'aquesta manera. És un règim que havia sobreviscut 50 anys, els últims anys, exclusivament perquè tenia el suport de l'Iran i de Rússia, que com que ara estan tan ocupats fent altres coses, s'havia de defensar sol. I no hi havia ni un militar disposat tan sols a defensar un règim d'aquesta magnitud. I per l'altra banda, aquesta coalició, perquè no és només una guerrilla islamista, és una coalició de molts partits, que òbviament s'ha de posar molt entre parèntesis i veurem el que passa, però fa molt temps que van trencar amb Al-Qaeda i fins i tot es van barallar, van fer una guerra interna amb Al-Qaeda. Per tant, òbviament, ve de saber el que passa, però és una coalició de molts partits i de moltes altres guerrilles, que inclou la dels curts. Per tant, no tinc tampoc clar que sigui un perdedor, i ja veurem què passa. De moment han dit estat de dret, potser no ho respecten, però crec que no es pot comparar ni amb Síria ni amb Afganistan, perquè té aquests altres processos completament diferents. En primer lloc, perquè el règim de dintre no el volia ningú, i perquè és una coalició de molts partits, i per tant, òbviament, amb tota la cautela, veurem què passa, però a mi jo no estic tan esfereït com el Jordi.
A mi, perdoneu, abans de que m'agradaria que tingués Raül per a Rossinyol i no jo, Això, primer que res. Però, de fet, ja que has parlat dels kurds, Turquia els està bombardejant en aquest moment i les milícies islamistes estan atacant les bases kurdes al seu territori. Vull dir, això en un moment en què es proclama doncs, que hi haurà pau i que es respectarà tot.
Però amb els kurds també els matxacava el règim de l'Assad. Vull dir que els kurds estan armats, dominen el seu territori i ara es defensaran. Vull dir, no crec que hi hagin perdut, perquè en el seu cas tothom és dolent tant a l'Assad com als altres, no?
Sempre, ells diuen sempre que l'únic amic que tenen són les muntanyes. Sí, sí,
i els catalans sí. Independentistes.
I el Pere Rossinyol.
Bé, és molt evident que és un trencaclosques de difícil encaix, no? O sigui, tan ràpid com han arribat aquests rebels a Damasc, s'ha passat de l'esperança al caos i a la incertesa sobre el que pot passar després, no? La primera reacció que hi ha, sobretot de sirians que bàsicament són refugiats a l'estranger, va ser d'esperança. Els companys que estan sobre el terreny a Damasc, el primer que en reporten és el caos, i ara són el que ja és tot un grapat de preguntes que sense respostes, no? Estàveu vosaltres parlant de les minories dintre el país, però a mi em preocupa la banda europea, la ràpida reacció de països europeus bloquejant o deixant allà en suspens les tramitacions de demandes
d'asil.
D'asil, quan resulta que el país del qual vens, ja sigui el regiment de l'Assad o el que està per venir, que no sabem encara com acabarà concretant-se, no ofereix cap mena de garantia, i com a mínim no és un país estable que et garanteixi un retorn, no? I jo crec que aquí a Europa també es juga part dels valors fundacionals, i aquests dies que hem sentit a l'Angela Merkel a Barcelona defensant la seva decisió el 2015 d'acollir els refugiats sirians, doncs encara grinyola més que l'arribada d'uns rebels a Damasc i la caiguda d'un règim que, com diu el Pere, no tenia ningú més al darrere que altres potències a la zona que ara estan entretingudes amb altres conflictes, sigui suficient argument com per fer tornar les persones que han sortit del seu país buscant un futur millor.
Mm-hmm. Mònica?
Jo crec que el règim de l'Assad era tan nefast i tan funest que qualsevol que arribi, diguem-ne, del punt de vista europeu ens pot semblar una mica millor. Posaria, diguem-ne, tots els pros, però, no? A veure què passa durant les properes setmanes i mesos, perquè segurament ens ha passat això. Aquesta setmana ens ho hem mirat, de dir, ostres, quin canvi tan ràpid, ostres, quina reacció, no?, d'Alemanya, de diferents països europeus que han aturat les sol·licituds d'asil, però no sabem, jo m'apunto a la tesi del Jordi, no sabem què passarà amb els que estan ocupant el poder en aquests moments, i en tot cas havíem ja fet hipòtesis de molts sirians que tornarien, i el que estem veient a les fronteres és que hi ha molts sirians que estan sortint. Mm-hmm. I per tant crec que la regió és prou un polvorí general com per anar-les veient venir i posar-hi dubtes. També un, diguem-ne, recordatori les dones que viuen a la regió. Tampoc hi posaria moltes esperances a que realment la seva situació canviï molt, i en aquest sentit també pensar que des d'Europa potser també hi hauríem de dir alguna cosa més clarament.
Bé, doncs, la lupa. En què pot passar a partir d'ara a Síria amb aquesta situació creada després de la caiguda del règim d'Al-Assad i els dubtes sobre cap on derivarà la situació creada? Jordi Creus, gràcies i bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Passen 20 minuts de les 3. Avui la notícia del dia, però, estava a Santander. Que allà avui s'ha fet la conferència de presidents autonòmics. És la més polaritzada dels últims anys, 11 presidents del PP i Salvador Illa entre els 4 socialistes. El que sabem a aquesta hora és que Pedro Sánchez ha convocat les comunitats autònomes el mes de gener per negociar el deute amb l'Estat i un nou model de finançament que conciliï la multilateralitat amb la bilateralitat, entre altres qüestions. Anem a Santander. Núria Oriol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, on ets? Què està passant al teu voltant? I en quin punt estem ara a Santander, Núria?
Doncs mira, ens agafes que ara mateix doncs, han vingut els equips de comunicació per demanar-nos doncs, que comencem a replegar els trastos, diguem, perquè ens fleten autobusos per anar cap a l'edifici on hi ha la conferència de presidents, que per tant ens venen a dir que podria estar a punt d'acabar o no faltaria massa i que les rodes de premsa es podrien avançar. Us explico, a la premsa ens han situat en un edifici que es diu de les Cavalleries i això està 8 minuts en bus d'on hi ha l'edifici on se celebra, del Palau de la Magdalena, on se celebra aquesta conferència. Per tant, per poder participar d'aquestes rodes de premsa i poder fer preguntes, ens hem de desplaçar d'aquest edifici cap allà. Per tant, tot indica que bé, això està a punt d'acabar.
Per tant, esteu a punt de pujar amb aquest autobús. No sé si us donen com les excursions del col·le, eh? Una motxilleta amb un entrepà o un berenar o tot plegat. Per tant, de fet, són 8 minuts, vull dir que podeu passar-los sense necessitat.
Ara estem fent cua i veurem si puc aguantar la connexió, perquè, de fet, estic aquí fent cua i a punt de pujar les escales d'aquest del bus.
Les coses al directe, Núria. Això ja ho tenim, aquestes coses. A veure, el pacte entre el PSOE i Esquerra Republicana ja parlava de condonar el 20% del deute que Catalunya té amb l'Estat. El que s'ha compromès avui Pedro Sánchez amb totes les comunitats és això mateix o hi ha algun pas més?
Sí, sí, exactament això, però el compromís és per totes les comunitats autònomes. En el cas de Catalunya suposa donar compliment a un dels punts fixats en l'acord del PSC amb Esquerra per la investidura d'Illa i pactat en el seu moment entre el president Aragonès i Pedro Sánchez en la seva última reunió que van tenir a Palau és el retorn de fet de 15.000 milions d'euros pendents a l'estat cap aquí, conegut com a condonació de part del deute del FLA al Fons de Liquiditat Autonòmica. La decisió, per tant, ja està presa per part del president espanyol i el que farà és formalitzar-ho en aquest Consell de Política Fiscal i Financera que ha anunciat i ha convocat pel mes de gener.
En aquest Consell mateix ja es vol començar a parlar de negociar un nou model de finançament autonòmic. Ja sabeu que l'actual està caducat de fa molt de temps i tothom està d'acord que és injust, que les comunitats autònomes totes estan infrafinançades. Una altra cosa és trobar un punt de trobada perquè tothom estigui còmode en el sistema que es pacti. Sobretot perquè les comunitats autònomes presidides pel Partit Popular s'hi han mostrat clarament en contra. Ha donat alguna pista Pedro Sánchez de com pensa fer que les comunitats peperes no s'hi oposin directament?
Clar, de forma directa no, però sí que ho podem llegir en la seva proposta de combinar la negociació multilateral amb la bilateral. És aquella fórmula que es va aprovar en la ponència del Congrés del PSOE a Sevilla, de fet, i que avui Pedro Sánchez ha posat sobre la taula en aquesta conferència durant aquest matí. El PP, com dius, rebutja frontalment la negociació bilateral, el tu a tu, entre governs, i que, de fet, el PSOE ja ha començat amb el president Illa pel finançament singular per Catalunya. Els populars volen tancar un nou sistema econòmic en un espai multilateral, com el d'avui, defugint de negociacions particulars entre dos a porta tancada. El president espanyol el que fa combinant aquests dos espais de negociació és intentar trobar l'equilibri, per tant, rebaixar recels, però la proposta no convenç, no encaixa als líders territorials del Partit Popular, perquè algunes veus ja han fet transcendir des de dins la conferència que no els ha agradat, que no se'n refien, perquè es manté aquest espai de negociació bilateral. Per exemple, el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, o també el president gallec, José Rueda, doncs han manifestat que aquesta proposta de mantenir la bilateralitat conjuntament amb la multilateralitat els sembla una proposta que no és factible i que, en tot cas, no els hi dona confiança.
I el paper del president Salvador Illa anava amb la voluntat de defensar un sistema de finançament singular per Catalunya. Sabem com s'ho ha fet?
El que ha fet avui el president de la Generalitat és posar sobretot el focus amb el caràcter solidari que defensen aquest model propi, però sense parlar-ne específicament del finançament singular, sense desgranar-lo. El que ha fet és insistir que Catalunya vol un finançament solidari amb la resta d'Espanya, intentant rebaixar aquest rebuig frontal del PP i al mateix temps carregant contra el model fiscal de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, el cap de l'executiu, el considera deslleial, i el president també el que ha fet ha estat reivindicar el camí de la cooperació per arribar a un acord en aquest terreny, insistint que no vol confrontació, i de fet ha proposat celebrar la propera conferència de presidents autonòmics a la ciutat de Barcelona.
Molt bé, doncs això és el que ha donat de si fins ara, que sapiguem, però ara, com ens deia la Núria, estem a l'espera que hi hagi les rodes de premsa per tal d'explicar com ha anat la reunió i si s'ha arribat a algun pacte, cosa que veient com han entrat a la reunió sembla difícil. Encara estàs a la cua o ja has entrat a l'autocar?
Doncs he deixat que passis el primer autobús, m'han dit amb senyals que envia un segon i ara obre la porta del segon i pujo.
Doncs ja et deixem pujar. Gràcies, Núria. Estem pendents del que donin les rodes de premsa. 4 minuts per arribar a 2:15. Què espereu d'aquesta reunió? Més o menys fins ara el guió és més o menys l'esperat. No hi ha hagut cap sorpresa. L'enfrontament o l'oposició de les comunitats autònomes del Partit Popular i els anuncis de Pedro Sánchez, que més o menys ja els havia fet i que, per tant, el que fa és concretar en el calendari allò de posar el mes de gener, perquè sabíem que la condonació del deute o abordar l'inici de la negociació d'un nou sistema de finançament estava més o menys a l'agenda, faltava posar-ho en un mes concret. Què us sembla el que ha passat avui i què n'espereu en tot plegat? No us comenceu a mirar els uns als altres, no, a veure qui comença, va, home.
És que, bueno, no sé si tenen la mateixa sensació que jo, no? Però és una mica, el guió ja estava escrit i aquestes conferències de presidents són exactament això, conferències, diguéssim, no? Perquè és, arriba el president del govern espanyol, llença el seu missatge amb els seus anuncis, la resta fa el seu discurs intentant blindar-se, diguéssim, cadascú en la seva posició, no? És el cas del president Illa, que havia d'anar allà a defensar el pacte del finançament singular, i després surten, fan unes rodes de premsa on cadascú es tira els plats pel cap dels altres i fins a la propera reunió, no? A més, en el cas d'avui, el tema que ha posat sobre la taula a Pedro Sánchez, que és el tema de la condonació de part del deute de les comunitats autònomes, és l'anunci sobre un anunci sobre un pacte que ja estava tancat per la seva investidura amb Esquerra Republicana. Estem esperant aquesta condonació de 15.000 milions que es va pactar amb Esquerra Republicana i no arriba. Es va pactar amb Esquerra Republicana, després es va dir que també es traslladaria a la resta de comunitats i llavors tornarem al gener per veure com es pot fer aquest perdó de deute, no? És que sembla que estiguem en un bucle i s'avança poc al final. O sigui, els anuncis estan molt bé, però si no hi ha l'execució, doncs tens la sensació de que el tema de la quita del deute l'arrosseguem des de Cristóbal Montoro. Vull dir, té una sensació de que no s'avança a l'hora de prendre decisions. I amb el tema del finançament, doncs estem igual. La garantia de que hi haurà més recursos per a tothom és com s'han solucionat totes les negociacions de finançament, o sigui, que és posant més diners per a tothom i després intentar quadrar la semàntica amb la realitat, no? Es farà una negociació multilateral i bilateral. A mi que em perdonin, però és que multilateral i bilateral ja era així, ja funcionava així. Cada comunitat autònoma, segons els seus estatuts, i a més tots els van reformar i així funcionen, negocien i accepten bilateralment l'acord de finançament. De fet, al Congrés no s'aprova un sistema de finançament per a les comunitats autònomes. S'aprova un sistema de finançament per a les comunitats autònomes i lleis particulars per cada una de les comunitats. Vull dir que ens podem enredar amb la terminologia i amb els debats semàntics, però el fet i la veritat al final és que ningú ha posat una proposta de model física sobre la taula.
Sí, jo, estant d'acord amb la Isabel, poso el focus en un altre costat, que és inevitable que això sigui així. És un bucle, però és que és inevitable, perquè el primer s'ha d'aclarir el mètode, que per mi només pot ser multilateral. És a dir, si no és enganyar-nos. És enganyar-nos. Per molt que el pacte digui projecte singular o finançament singular, és enganyar-nos perquè no hi ha els acords suficients perquè el partit que governa Espanya i que va firmar aquest pacte amb el partit que en aquell moment governava Catalunya o que va fer possible la investidura de Salvador Illa, que és Esquerra Republicana, doncs això no és ens hem posat d'acord, fem-ho. No, necessites implicar molta altra gent, perquè no donen els números. No donen els números per aprovar lleis que permetin això. I has d'implicar altres comunitats autònomes i altres partits, perquè són... Tot el bloc famós d'investidura implica moltes altres comunitats autònomes perquè està ple de partits que tenen la seva base en altres comunitats autònomes, a Galícia, a València, a Madrid, etc, etc. Per tant, l'única forma d'arribar al final en aquest pacte de finançament és si es fa amb un òrgan multilateral. I això, òbviament, endarrereix molt tot, sobretot amb aquest clima polaritzat. Però només es pot començar per aquí, pels foros multilaterals, perquè, si no, només augmenten els greuges. Els greuges que fan que es vegi com un privilegi una cosa que hi ha la voluntat, i així s'ha dit per part del govern espanyol, de que no perjudiqui cap comunitat autònoma, sinó que afavoreixi el conjunt de comunitats autònomes, que sembla una contradicció, però que és perfectament possible en la mesura en què la principal despesa pública és de l'Estat i, per tant, pot derivar cap a les comunitats autònomes més diners que en el seu conjunt gestionen avui. Per tant, òbviament és un bucle, sí, tens raó, Isabel, però és un bucle que necessàriament ha de durar molt temps. Això no es pot dir, estem d'acord, fet. No, s'han d'implicar molts actors i hi ha una manera de començar, perquè és veritat que aquesta jornada d'avui l'heu definit, i és veritat, com la més polaritzada dels últims anys, però això és així perquè abans la part catalana no hi anava. I, per tant, la polarització és més, és un avanç, respecte a la no assistència. Per tant...
Abans la part catalana no hi anava i fins i tot abans no existien aquestes conferències.
Sí, però durant el procés...
Però amb el tema del finançament no podem dir que és que la part catalana no hi anava. És que...
També. Durant el procés es va dir, ja som independents, ja no anem més, sí, en aquests foros multilaterals.
Però dic que si
no,
hi ha...
No només és això, perquè a més també hi havia la qüestió, per exemple, del repartiment dels immigrants. I aquí, és a dir, Catalunya, òbviament, hi té una posició, però aquí l'enfrontament és entre les Canàries i totes les altres.
Sí, però hi ha una polarització en un fòrum multilateral en què hi és tothom.
Sí.
I això, per mi, és un avanç respecte en els fòrums multilaterals en què no hi era tothom. I, per tant, ja sé que és molt llarg i pesat tot això, però s'ha de començar d'una manera per algun dia... Hi ha una majoria...
És tan llarg i pesat que fa 10 anys que està caducat el sistema de finançament.
Està caducat perquè Catalunya també, entre altres raons, no dic que sigui culpa de Catalunya, però Catalunya va dir ja no anirem més perquè som independents. I gràcies a Déu, que dirien...
I llavors és responsabilitat del govern espanyol que no actualitzar el sistema de finançament per la resta de comunitats autònomes.
Necessites arribar a acords per fer això. I si falten un dels actors principals, que és Catalunya, no pots arribar a acords.
Llavors, assumir la realitat és que si no hi ha hagut finançament autonòmic sense la participació de Catalunya, mai.
Jo no estic repartint culpes. Estic dient no hi ha acord de finançament, entre altres raons, perquè Catalunya va dir ja no ho necessito perquè ja sóc independent, i va deixar d'anar en els fòrums multilaterals.
Clar, hi ha un enfrontament entre el Partit Popular i el
també,
PSOE, clar. No acceptarà els uns la proposta dels altres, independentment de si hi ha Catalunya o no. És
una
cosa que vingui del PSOE. El Partit Popular no ho comprarà, i al revés,
sí,
tampoc.
Però si hi ha Catalunya, com a mínim hi pot haver una majoria amb Compromís, amb tota aquesta gent que ara han d'anar a convèncer i que estan molt aposentats amb altres comunitats autònomes que s'hauran d'involucrar. I si no, no surten els números, però s'ha de començar per aquí.
Jo crec que la reunió d'avui, diguem-ne, hem vist el que s'esperava, no? Sánchez ha dit que la reunió d'avui demostrava la unitat territorial, Illa hi ha anat a fer d'home bo que promou un sistema de finançament solidari, el PP ha fet el seu paper i, òbviament, es posarà en contra de tot el que vingui del PSOE, i segurament no passarà gaire res més. Veurem el gener què passa. Si les xifres que ens estaven dient ara no ens enganyen, jo avui buscava les xifres del deute de les comunitats autònomes, són 208 milions d'euros i escaig. El 20% que ens deien són 41 milions. Si a Catalunya li han de condonar 15 milions d'euros, això és un... 208 milions.
Jo no els tinc, nosaltres aquí a la taula no els tenim, però el govern espanyol la solucionava ràpid amb 200 milions.
208.638. Si a Catalunya li han de condonar els 15 milions en qüestió, el percentatge serà molt alt davant del que s'ha de perdonar. I, per tant, el PP s'hi tornarà a posar en contra. Jo sí que faria èmfasi en el fet de que Catalunya abans no hi anava i ara sí que hi va, perquè també implica un canvi en la política catalana. El 2017 no s'hi va anar, el 2020 no s'hi va anar, el 2021 no s'hi va anar. El 2022 Aragonès hi va anar, però no es va fer la foto, i ara, en canvi, Illa hi va, es fa la foto amb el rei i fa d'home bo per negociar un finançament. Que ha de ser aquesta cosa bilateral, però multilateral. Jo crec que multilateral no ho serà mai, perquè no hi ha, diguem-ne, una visió federalista del que és aquest estat. I, per tant, ningú anirà a negociar allò que pugui ser el mateix per tothom, perquè al final les comunitats van a negociar el que cadascú li convé.
Sí, però el que li convé és més diners. Per tant, o sigui, el que és segur és que no serà bilateral. Això segur que no.
Clar que no. Però tampoc serà multilateral.
Pregunta-li qualsevol president del PP si vol més recursos o menys. Tots els presidents del PP voldran més recursos. Ara, això no serà avui. Però hi ha més possibilitats d'un sistema que tothom, i totes les comunitats autònomes, també les del PP, tinguin més recursos, que no pas un pacte bilateral amb Catalunya en què Catalunya tingui més recursos i els altres menys. Per tant, no és que el Salvador Illa...
Estàs donant per fet que també més recursos per Catalunya suposa menys recursos per la resta.
No. Si es fa un pacte bilateral, òbviament, amb el sistema que tenim, si es fa un pacte bilateral i només es mira per Catalunya, ja es veu que tothom ho veurà com un greuge impossible de fer, i és que no tindràs ni els vots. Per tant, no és anar a fer d'home bo. És que si tu vols un sistema de finançament que tingui més recursos per Catalunya, has d'implicar altres actors. No n'hi ha prou un pacte amb el govern de Madrid, perquè és que no té el suport parlamentari per fer-ho. Per tant, necessites implicar altres comunitats, altres partits, i és l'única manera, que no n'hi ha cap altra. Per tant, o t'hi poses...
Això, Pere, el que indica és que la dificultat del pacte que va fer el PSOE amb Esquerra i la dificultat d'assolir un finançament singular per Catalunya serà molt alta.
Oh, però això és evident.
Serà altíssima.
Des del mateix moment de pactar-se, però que hi hagi dos partits...
Els pactes de legislatura, en el seu moment, alguns ja vam dir que eren molt impossibles.
No, però és el pacte està superjustificat en el sentit de dir som dos partits que ens hem posat d'acord.
Sí.
Ara hem de convèncer els altres.
Però estava molt justificat en el moment que Pedro Sánchez volia ser president i, per tant, necessitava arribar a uns acords amb una sèrie de socis.
Potser m'explico malament. No és menys tenible que el PSC assumi un model de finançament que és el que vol Esquerra Republicana. Això no t'ho converteix en el model de finançament que es tindrà, perquè resulta que necessites altres actors més enllà dels dos que fan el pacte. Però això ja se sap des del minut 1. Hi ha dos actors que no tenen la possibilitat de decidir això, perquè necessiten altres actors que es posen d'acord amb aquest pacte, amb aquest model, amb una proposta que no està ni tan sols molt definida, amb uns principis generals. A partir d'aquí, has de trobar altres actors que et permetin que això sigui possible. Però això des del minut 1, òbviament, en el moment mateix en què van firmar el pacte, ja és una evidència.
El que passa que això, que no et dic que no tinguis raó, però això el que abona és la sensació que tenim tots, que és que es pacten coses que no se sap si es poden complir o no. És a dir, si tu pactes el reconeixement del català a Europa, però això no depèn de nosaltres perquè depèn de les institucions europees, òbviament. L'aplicació de la llei d'amnistia, això no depèn de nosaltres perquè depèn dels jutges, òbviament. El nou finançament, que serà singular per Catalunya, però això no només depèn de nosaltres perquè també necessitem el suport del Partit Popular. Vull dir, al final es pacten coses que no pots garantir.
Bueno, doncs llavors la responsabilitat és de les dues bandes que pacten.
Clar, sí.
Però això és menor, això és importantíssim, aquest
pacte. Això en llenguatge col·loquial és jo vull governar, pacto amb tu,
el que calgui, el que pacto, no, igual no t'ho puc complir, però jo firmo.
Xuto pilota endavant i ja veurem què
passarà.
Escolta,
de cap manera. O sigui, de cap manera. Quan tu fas un pacte...
No, però és que no és així.
Estic en total desacord amb el que esteu dient.
Que jo no hi estic d'acord.
No, jo
amb aquesta estratègia estic zero d'acord.
Estic totalment en desacord amb el que esteu dient, que és una estratègia. Jo crec que tot pacte neix de que dos partits que veuen les coses diferents tinguin un primer punt en comú. I tant amb la llei d'amnistia, el PSOE no volia, el finançament singular, als principis, el PSOE no volia, i amb el català a Europa, el PSOE no volia. Es va fer un pacte, i ara ja són dos els que ho volen. I això és el que es va pactar. Òbviament són tots adults. Si no, demà que ho demanin els Reis de l'Orient, ara que vindran. Però som gent adulta, no sabem què pot fer.
No s'ha portat bé durant l'any, per tant, els hi portaran el regal.
Tinguem un atac de realisme.
No, és que això que t'estic dient és un atac de realisme. L'altre és una presa de pèl.
Però si ja t'ho compro. Però tinguem un segon atac de realisme. El català Europa, el finançament i la llei d'amnistia, tu creus que al final de la legislatura de Pedro Sánchez s'hauran... assolit?
Però s'ha de començar per posar d'acord en aquests dos partits. El Pedro Sánchez està jugant al seu lloc amb això.
Però sempre li surt bé.
De moment té imputada la seva dona, té imputat el seu germà, té imputat una pila de gent.
Però ell continua governant i és un senyor que ha estat molt a punt moltes vegades.
Per saber si tot això es farà o no, s'ha de començar per posar-se d'acord en què es vol fer.
I tot l'altre, després sí, ja es veurà si es fa. Sí. I no estaven d'acord. I ara ho estan d'acord. Volen fer això. Després no sé si se'n sortiran, però només tinguem aquest pacte, perquè s'han posat d'acord amb unes coses que un dels dos no volia fer.
Espera, però, o sigui, reconeix... Et comprem la... la... O sigui, la
parla
la...
per tu. No, no sé si ells em compren.
No,
però vull dir que no sé si l'Òscar...
No,
tens absoluta raó en el
moment. Sí,
el que vull dir és que la gent... quan veu que hi ha un pacte entre Esquerra Republicana i el PSOE per fer president a Pedro Sánchez,
si dius...
entén que això és el que està pactant amb el govern.
Si hi ha un pacte entre dues persones, entre dos grups polítics, i com dius tu, és molt important els girs que ha fet el PSOE en determinats aspectes, que ha passat de dir que la llei d'amnistia era inconstitucional i no podia ser de cap de les maneres, a aprovar una llei d'amnistia. ¿Vale? O sigui... evidentment que hi ha avenços polítics en aquest camí dels pactes que són molt rellevants i molt importants. Aquí el problema és que quan tu arribes a un pacte amb un altre grup polític, amb la pretensió que té aquest altre grup polític, que és, com en aquest cas, presidir el govern espanyol, tu dones per fet que aquest grup polític, o has de donar per fet que aquest grup polític complirà el seu pacte. Si el que tenim de sortida és, bé, només és un acord entre nosaltres dos, però després no es podrà complir perquè, com estem comprovant, i a l'atac de realitat, diguéssim, ens diu que no es pot complir sense, efectivament, ficar altres actors, i no només polítics, sinó també judicials i companyia, doncs... quin sentit té arribar a pactes?
Pues tot, perquè tu, si vols arribar a un pacte amb tots, has de pactar amb tots, no només amb uns.
Sí, però llavors però no cal pactar amb Pedro Sánchez. El que has de fer és dir, bueno, doncs, quan Pedro Sánchez pugui garantir que complirà una cosa, llavors que em vingui a buscar.
No, home, però llavors és absurd, perquè ja no es pot ni començar. Deixa'm posar-te un exemple. El pacte amb Podemos, o amb Sumar, perdó, incluïa un impost en els bancs, un impost a les elèctriques. Però això ho van pactar, i estan d'acord, i han presentat una llei. Però Junts per Catalunya ha pactat amb altra gent, i com que no tenen majoria, doncs s'ho han hagut de menjar. I també ho havien pactat. Òbviament, tot pacte comença amb el que arribes tu al pacte. Si Catalunya o Junts o Esquerra vol arribar a un pacte que impliqui a Compromís, que impliqui a partits sobirans, que també estan en aquest bloc, doncs òbviament ho haurà de pactar amb tots. I si no, si només ho pacta amb uns, doncs aquest uns, tots dos junts, hauran d'intentar convèncer els altres. Però és que això és evident. I el contrari doncs és de pensar que els reis venen de l'Orient. Però la gent ja ho sap, això. La gent ja sap, o sigui, el president del govern i el president de la Generalitat s'han compromès, però no pots pactar coses que no depenen de tu. És públic i notori, tothom ho ha de saber.
Jo estic d'acord amb això.
La gent no ho sap.
No pots pactar coses que no depenen de tu. Ara, dic, però les han pactat.
Però les han pactat perquè han aconseguit que la peça fonamental que lidera aquest bloc d'investidura ja està d'acord amb tu i abans no ho estava. Clar que han pactat.
Però el problema és que...
Però, òbviament...
Estem tots dient el mateix, som conscients.
Però estem dient el mateix. És a dir, del punt de vista de persones que ens agrada, que creiem en la política i que...
Però no hi ha cap incompliment aquí.
Entenem el que vol dir fer política... Qualsevol pacte d'aquest tipus, ja t'ho compro que és per complir-lo.
Però
la realitat ens demostra que el president Sánchez és... Perdó, però comença a ser un expert en incomplir pactes.
Però és que aquí no n'ha incomplert cap.
Encara no.
Ah, vale.
El que t'estem dient és no, encara no.
No, però quan l'incompleixin ja ho diràs, però és que no n'ha incomplert cap.
El problema és que no té la capacitat per complir-lo.
Però ja se sabia al començament.
Sí, estem d'acord en això.
Necessites altres actors. Però no hi ha cap engany aquí.
No, el que es fa és el relat de hem pactat una investidura a canvi d'unes coses...
Que s'han complert totes.
No.
Aquestes, les tres que parlàvem, sí.
De moment les estan negociant, però el català no és oficial a Europa...
El que respecta al govern del PSOE...
El finançament singular encara no el tenim.
El defensen conjuntament.
I la llei d'amnistia encara no s'aplica a tothom.
Evidentment, però el que hem pactat no és això. El que hem pactat és que els dos partits que pacten es posen d'acord amb unes polítiques i aquestes polítiques les han complert o no les han complert. Si no les haguessin complert, si no l'haguessin impulsat, llavors estarien incomplint el pacte. Però les han impulsat, llavors no estan incomplint cap pacte. Quin pacte estan incomplint? Si es van comprometre a fer una llei d'amnistia i l'han aprovat, si es van comprometre a defensar el català a Europa i ho estan fent, si es van comprometre a proposar un finançament que ampliava molt els recursos per Catalunya i ho estan intentant...
Estan fent, no ens estan volent fer creure que ho fan.
Van pactar proposar o van pactar tenir un finançament singular per Catalunya?
Escolta, si tu i jo pactem... Però és que és de veritat.
No. És com si tu i jo pactem, és que fa estona que penso aquest exemple, és com si tu i jo pactem, Pere, cada vegada que vinguis a la tertúlia et pagaré 2.000 euros. i tu firmes i dius, ah, cada vegada que vagi la tertúlia amb l'Òscar em pagarà 2.000 euros. Però després ve Recursos Humans de Trescat i em diu, no et pots pagar 2.000 euros.
Però, llavors, tu, pues, pues tu m'agrada aquest exemple, perquè tu t'hauries d'imposar, perquè ets el cap d'informatius,
sí, clar.
I vull que els Recursos Humans depengui de tu.
En aquest exemple tu m'hauries enredat.
Tu ets el cap d'informatius.
L'exemple el veig igual.
Llavors és una degradació professional tremendo. Jo espero que sigui tu el cap d'informatius.
Jo no tinc la...
El Pedro Sánchez no seria equivalent al cap d'informatius aquí. Necessita parlar abans...
El govern espanyol, no?
No, i necessitaria parlar amb la directora de la Corpo, necessitaria parlar amb els grups parlamentaris.
No ho va dir, no?
No, no. Si ets així, series un trelero, m'hauries enredat. Però no és el cas. No és el cas. No és el cas perquè... Perquè si tu, un cap d'informatius, ofereix un sou, tothom sap que el cap d'informatius el pot donar. Un president del govern en minoria, si ofereix alguna cosa, lo màxim, és evident que lo màxim que pot oferir és... intentem-ho. És que és evident.
Però és que ell no ofereix intentar-ho, ell ofereix tancar-ho. Sí,
però el mateix serveix per fumar i, el, i els bancs.
Ell té la presidència per què només parlem d'això? Perquè ho tanca.
Amb tot,
ell té la presidència perquè tanca aquest pacte.
I té un programa d'investidura i un programa que està intentant desenvolupar.
Doncs
i els socis
si al final...
li fallen. Amb el tema de l'impost en els bancs, li falla Junts. En el tema del finançament singular, li fallen altres partits que també estan en el pacte. O sigui, cada un dels pactes s'hauran de posar d'acord, però no n'hi ha cap d'incomplert. O sigui, és, jo em sembla
no,
de veritat molt evident.
El que no
evident,
hi ha és cap de complert. Exacte.
No, estan tots complerts.
No,
tots.
No, 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 home, no, els resultats el pacte, no són els esperats.
És una altra cosa.
Els pactes es fan... És a dir,
mira, tu vols incorporar pactes, aquí algun però, fitxatge
Pere, no
i el fitxes
però,
i des,
Pere,
a canvi
no,
penses
no,
que tindrà molta audiència
però, Pere,
i potser no surt,
no
però tu pacta, has pactat.
Però escolta'm una cosa, no es pacta anar a Europa a negociar que el català sigui oficial... perquè el català no sigui oficial.
Però que no depèn del govern d'Espanya. El govern d'Espanya ha fet el 100% del que pot fer.
No es pacta un finançament singular perquè Catalunya no acabi tenint un finançament singular.
Si algú pacta el català a Europa amb algú que no és qui ha de pactar, perquè evidentment tothom sap, jo crec que el Puigdemont ha sigut eurodiputat i sap que el govern espanyol no pot imposar el català a Europa. Un eurodiputat, si no sap això, que plegui, perquè és un estafador, escolta. Tothom sap el Puigdemont i tothom que ha sigut eurodiputat, que el govern d'Espanya no et pot garantir que es donarà el català a Europa. El govern d'Espanya què pot fer? Proposar iniciatives i convèncer els altres. Una d'elles
de
era
el,
que es pugui parlar...
El retet que ara fa Junts no és que no ho hagi aconseguit, no, sinó que no s'hi hagi implicat personalment.
Com no s'hi ha d'haver implicat?
Personalment. Sí, personalment.
Mira, primer, ara ja es parla el català al Congrés dels Diputats per pensant en què es pugui parlar a Europa, perquè si no, no tenia cap ni peus. Demanar-ho que ho feia a Europa i no fer-ho aquí. Hòstia, basat 40 anys de democràcia i s'ha aconseguit ara. Si es vol menys tenir això, doncs menys tinguem-ho. Però Déu-n'hi-do el que s'ha fet per poder demanar el català a Europa. Segon, no sé quants viatges ha fotut ja el ministre d'Exteriors en allà i quantes iniciatives han presentat. Bueno, Junts per Catalunya i els partits independentistes també tindran contactes en allà, no? Pues que es moguin i entre tots hi haurà català a Europa. Però, òbviament, si ha sigut eurodiputat, saps que això no depèn del govern espanyol. A veure, em sembla increïble que es pugui retreure el govern espanyol d'una cosa que no depèn del govern espanyol i que el govern espanyol fa tot fins al punt de canviar a Espanya, que està al Congrés dels Diputats després de 40 anys, fa només una dècada expulsaven a la gent.
Escolta, fem un pacte.
No.
Quan s'acabi la legislatura,
però que jo sóc el primer que
ens reuneixi però, tots tres i comprovarem els acords.
Potser m'explico malament.
Que jo estaré fent programa quan acabi la legislatura.
No, és que m'explico malament.
Coses que no depenen ni de tu ni de mi, Mònica.
Però com que quedarà enregistrada
que
aquesta tertúlia...
Han complert tots els acords i res d'això es farà. Jo no penso que es pugui fer res d'això. Jo crec que no hi haurà amnistia, que no hi haurà finançament singular i que no hi haurà català a Europa.
Perquè s'han complert tots els acords i res d'això no es farà. Aquesta és la conclusió.
No per incomplir els acords s'han complert tot, però no es farà res
d'un... Però això és allò que el paper ho aguanta tot, Pere.
No,
el paper aguanta els tres acords.
De veritat.
I després una altra cosa és que es compleixin.
Escolta'm, que em falten 7 minuts, i com que no estarem aquí 2 hores i no es posarem d'acord, doncs avancem, perquè demà hi ha una votació, demà sí que tindrem una decisió, blanc o negre, Junqueras o Godàs.
Ens queden res, 6 minuts per comentar-ho. Demà la militància d'Esquerra votarà en segona volta qui vol com a president del partit dels pròxims 4 anys. El 30 de novembre passat, cap dels dos aspirants, Oriol Junqueras i Xavier Godàs, va superar el llindar del 50% dels suports, i per això demà hi haurà aquesta nova votació que serà telemàtica i que ens deixarà els resultats definitius a les 8 del vespre. Els últims 6 mesos, Esquerra ha viscut un cicle intens de pugna interna que ja vam poder repassar en el cara a cara que es va fer al matí de Catalunya Ràdio. Avui s'ha reproduït als matins de TV3. No sé què espereu o com heu vist aquesta batalla o aquesta discussió o aquesta campanya d'Esquerra Republicana per veure qui és el president del partit a partir de demà.
Que s'acabi ja.
Que no s'enfanguin més.
És el millor que li podria passar a Esquerra Republicana si sigui el guanyador demà, però és que s'acabi ja, perquè aquesta, abans de la campanya, diguéssim, però bueno, ja estaven en disputa interna, va haver-hi moments que avergonyien qualsevol militant. Després semblava que s'havien concentrat més a fer algunes propostes, però en els últims dies la beligerància ha tornat a ser bastant lamentable entre els dos candidats a la presidència. Aquí, sigui el que s'ha de veure és quins són els reptes que té Esquerra Republicana per davant, no? Com es fan aquestes negociacions que tenen pendents de pressupostos a Catalunya, pressupostos generals de l'Estat, quina serà l'estratègia i la relació amb els partits independentistes, com es presenta Esquerra Republicana a les municipals i, sobretot, si hi ha una treva entre les dues faccions que estem veient ara del partit, o si aquests dos grups al final acabaran sent famílies internes gaire organitzades amb oposició interna, i si hi ha una treva finalment, quants anys durarà aquesta treva?
Sí, jo crec que té moltes possibilitats, és quasi segur que guanya l'Oriol Junqueras, perquè va estar ja molt a prop de guanyar en primera ronda i no s'ha articulat una alternativa global contra ell, i per tant té moltes possibilitats de guanyar, i que això situa l'independentisme, aquí sí que jo hi veig un bucle, que tants anys després, ja de l'1 d'octubre, continuen havent-hi els dos líders que van portar l'1 d'octubre. Estem en una altra fase, Carles Puigdemont a Junts i Oriol Junqueras d'Esquerra, i penso que aquest bucle mostra que aquella fase, aquell procés, tot i que estem en una altra, doncs continuen, i que em sembla que globalment és complicat per l'independentisme aquest bucle. La segona cosa molt important per Esquerra Republicana, si no és capaç de recosir tot, com m'explicava la Isabel, tot aquest horror de preparació del Congrés, de ganivetades brutals entre ells, s'arrisquen molt seriosament a tornar a ser aquell partit que havien sigut i que ja no eren, un partit de guirigai que limitava moltíssim a una presència més simbòlica o molt més menor de la que ha tingut els últims anys. Per tant, o recusen ràpid, o estan arruïnant un patrimoni que portaven molts anys cuidant i que jo penso que és bo pel país que Esquerra Republicana no torni a ser aquell partit de guirigai que, si no ho recusen, s'arrisquen a tornar a ser.
Jo crec que els hi ha sobrat la segona volta, en el sentit de que si el 30 de novembre, diguem-ne, ja havíem sentit prous retrets entre els uns i els altres, del 30 de novembre cap aquí la cosa s'ha enfangat molt més, i per tant ahir mateix, no?, en el debat que van fer a la seu d'Esquerra, era evident que Junqueras intentava com recosir, però que Godàs anava molt a buscar més el xoc. Jo interpreto que acabarà guanyant Junqueras, perquè segurament, doncs, el fet que Foc Nou tampoc hagi dit explícitament què demana els seus votants, doncs tampoc no esclareix gaire la situació. El gran dubte és què passarà el dia després, no? Després de tot el que s'han arribat a dir i després del que han manifestat, jo no veig que, diguem-ne, Godàs i Junqueras puguin ser molt amics, i que una facció i l'altra, diguem-ne, puguin treballar en una mateixa línia. Hauria estat bé que pel camí Esquerra s'aclarís de què vol ser en el futur, i crec que aquest congrés tampoc hi ha ajudat gens.
I veieu risc de decisió, o creieu que estan condemnats a recosir d'una manera o d'una altra?
Jo, decisió, no. El que passa és que com deia la Mònica, estan parlant més del qui que del què, i llavors si el foc el poses en les persones és més difícil de recosir i de buscar punts comuns, perquè és un debat absolutament epidèrmic i d'empatia personal, no?
El problema és que la política en general ha esdevingut molt del qui i poc del què.
Sí, sí.
No? En general, perquè segurament el que estàvem parlant abans també doncs feia referència a això, no?
Sí, decisió crec que no hi ha perill, però si els ganivets no paren, hi ha matèria en allà de peix podrit, per dir-ho d'alguna manera, que pot donar moltes tardes de glòria als enemics d'Esquerra Republicana i moltes misèries d'Esquerra Republicana, perquè hi ha algunes carpetes, òbviament la de l'estructura B i moltes altres, que si no hi ha un mínim d'harmonia en aquest partit, doncs pot ser un festival. Per tant, decisió no, però un orgue de grills en el pitjor dels sentits, em temo que si no ho pren molt seriosament és un perill molt real.
Doncs demà, a les 8, s'acabarà el termini per votar pels militants i, per tant, quan passi... És molt ràpid, perquè com que és telemàtic, pràcticament a les 8 en punt ja se saben els resultats i, per tant, demà a les 8 al vespre sabrem si Oriol Junqueras o Xavier Godàs és el president d'Esquerra Republicana, i a partir d'aquí veurem si qui guanya és capaç de recosir i incloure els derrotats en la direcció del partit. Tot plegat, començarem a sortir de dubtes demà a partir de les 8 del vespre. Isabel García Pagán, Pere Rossinyol, Mònica Sabata, gràcies a tots tres.
A vosaltres.
Gràcies. Bona tarda.
Queden 4 minuts per arribar a les 4, una mica de publicitat, i després el butlletí de les 4 i al darrere la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i companyia. Tornem dilluns a partir de les 2. Bon cap de setmana a tothom.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
A Netto, cuinem l'únic caldo de Nadal fet només amb ingredients frescos i naturals, com tu ho faries a casa, perquè gaudeixis de moments únics amb els teus. Caldo de Nadal a Netto. Natural de veritat.
Feliç brindis amb Gourmet La Vanguardia. Feliç brindis amb Gala de Vallformosa, gran reserva original de rovellats i perles d'or de Naveran. Una selecció de 6 ampolles de caves d'alta gamma a un preu extraordinari. Ara, per només 59 euros, aconsegueix els brindis més feliços a gourmetlavanguardia.com.
De regal, l'IVA de regal, estalviarem com mai.
Aquest divendres i dissabte 13 i 14 de desembre, a Capravo i Capravo a casa, acumula l'IVA a la teva targeta. Capravo, amor etern a l'estalvi. Més informació a capravo.com.
Busques plans nous per als caps de setmana?
Al Museu Nacional d'Art de Catalunya hi trobaràs activitats diferents cada dissabte i diumenge.
Tallers de creació, teatre, sessions de DJs, visites per descobrir les històries de les obres d'art, espais familiars i molt més.
Tota la informació a capdesetmanamanac.cat.
Cap de setmana, cap al Manac.
Alaska, Ferran Torrent, Emma Vilarasau, Maria Rodríguez i Eva Soriano a Col·lapse. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Dissabte vinent a El Suplement, Jesús Fernández, cap del Servei d'Infraestructura Verda de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ens explicarà com conviuen la fauna i la flora amb les persones al riu Llobregat.
Raig Verd publica Ets una exagerada, un llibre on doctores i pacients expliquen 13 malalties per transformar el diagnòstic i el tractament de la salut de les dones. Cal canviar la medicina. Ens hi va la vida. Un projecte dirigit per Isabel Montaner i Blanca Collvinent en col·laboració amb els hospitals Clínic Barcelona, Germans Trias, Sant Pau i Vall d'Hebron.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
Ai, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries colar la paraula carquinyoli?
Ho faré, ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Aquest cap de setmana el tot gira Lliga i la Marató. Atenció.
Dissabte, doble transmissió. A partir de 3:15 del migdia, Espanyol Osasuna i després Mallorca-Girona.
També serem a Fraga amb el Vila-sana en la primera jornada de Champions femenina d'hoquei patins i seguirem el València 1 i Girona de bàsquet.
Diumenge...
ens sumarem a la Marató de 3CAT i sentirem els testimonis d'esportistes que pateixen malalties respiratòries.
Tot gira.
Dissabte a partir de 3:15 del migdia i diumenge a les 4 de la tarda. Amb David Clopés.
Catalunya migdia.